Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Pressupostos municipals tiraran endavant aquesta primavera gràcies al suport de Junts per Sabadell. L'acord entre el govern municipal i el partit liderat per Lourdes Ciuró s'ha fet públic aquest matí. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que els comptes garanteixen millor el benestar dels ciutadans i el progrés de Sabadell. Lourdes Ciuró, per la seva banda, veu els comptes com una oportunitat per superar l'estancament de la ciutat i afegeix que la formació hi donarà suport per responsabilitat. Des d'Esquerra, la Crida i Ciutadans, la resta de forces de l'oposició veuen l'acord com l'avançada d'un pacte de govern, una entesa que ja s'esperaven.
En cultura, els Amics de l'Òpera estrenen aquest vespre a Sabadell La Traviata.
El clàssic de Giuseppe Verdi, una de les òperes més reconegudes del món, arriba per setè cop a la Faràndula. Posteriorment farà gira dins del cicle Òpera Catalunya per ciutats com Barcelona, Sant Cugat o Tarragona. La primera sessió a Sabadell és aquest vespre a les 8 i repetirà divendres i diumenge.
I en esports, aquesta hora està en marxa la cinquena edició del Míting Internacional d'Atletisme en pista coberta.
Un esdeveniment que té lloc a la pista coberta de Catalunya a Sabadell i que té com un dels grans reclams a Maria Vicente, que pren el relleu de l'absent Gengebe Jibaba.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui hem tingut una jornada en general força assolellada, excepte les comarques de Girona i també a punts de l'àrea de Barcelona, la Catalunya central, nord de Ponent, amb la presència d'alguns núvols baixos. En general s'han anat trencant, però hores d'ara encara persisteixen alguns intervals de núvols a punts del nord-est del país. En conjunt, però, localment com a molt deixen el cel a mitja nuvolat. No esperem que deixin precipitacions avui amb unes temperatures que han pujat una miqueta en alguns sectors del país. A punts de l'interior encara han quedat força baixes a causa de la presència d'alguns estrats baixos durant aquest matí. I de nou a la zona litoral i prelitoral avui arribarem a valors de 17 i puntualment 18 graus a les comarques del sud. Demà, pocs canvis en la situació meteorològica. Hem d'esperar doncs, una jornada marcada pel sol, alguns núvols prims durant el matí i a la tarda amb algun núvol baix que podria aparèixer a punts del litoral, en conjunt amb unes temperatures que esperem que a primera hora siguin semblants o una miqueta més altes respecte avui i que al centre del dia pugin lleugerament en conjunt. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions en diferents punts de la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C58, on hi ha 3 quilòmetres de cues a Terrassa en sentit sud i 4 quilòmetres a Montcada també per anar cap a Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit nord en aquest cas. A la P7 també hi ha retencions, 1 quilòmetre a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres a Santa Perpètua en sentit nord. I per últim, a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. És sens dubte la notícia del dia. Sabadell tindrà nou pressupost aquesta primavera. Els comptes es podran aprovar gràcies a l'acord a tres bandes que han assolit els grups del PSC, Podem i Junts per Sabadell. La tramitació s'iniciarà la primera setmana del mes de març. Els números del 2020 incidiran en la neteja viària, la seguretat, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, l'ocupació i els projectes perquè Sabadell guanyi en lideratge. L'alcaldessa Marta Ferrés ha fet l'anunci aquest matí acompanyada de la tinenta d'alcaldessa i portaveu de Podem, Marta Morell, i Lourdes Ciuró, portaveu de Junts.
I totes tres han assenyalat la necessitat que Sabadell posés fi a la situació de pressupost prorrogat que s'havia arrossegat durant els últims mesos. I és que, segons han apuntat, només amb uns comptes nous es podrà rellançar la ciutat. L'alcaldessa Marta Ferrés considera que els números per al 2020 garanteixen que Sabadell no avanci a dues velocitats.
Amb aquest acord, doncs, com us deia, podem tirar endavant projectes al llarg dels 2020, que també marcaran doncs, la resta de la legislatura, que es traduiran en benestar i en progrés col·lectiu pel conjunt de sabadellencs i sabadellenques. Visquin d'on visquin i pensin com pensin, que aquest també és el repte que teníem aquí. Per tant, independentment d'on viuen, independentment d'on pensin, que sàpiguen doncs, que evidentment hi ha polítiques per aconseguir que Sabadell sigui una ciutat millor.
En la mateixa línia s'ha expressat la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, que creu que la ciutat avançarà gràcies a l'aprovació dels nous comptes.
Que és sobretot un pressupost progressista, que creiem que posa les bases per construir un Sabadell molt millor del que tenim. Perquè, en definitiva, hem vingut a fer política per tenir una ciutat millor i hem vingut a fer política per millorar la vida dels sabadellencs i la vida de les sabadellenques.
Tant Ferrés com Morell han agraït també la predisposició de Lourdes Ciuró i la seva formació a l'hora de negociar els números de 2020 i han celebrat que Junts per Sabadell hagi optat per fer una oposició constructiva, a diferència del que passa, diuen, amb altres forces del consistori. Lourdes Ciuró, per la seva banda, ha insistit que Sabadell sempre ha estat la prioritat del seu partit i que, per tant, es veia obligada a actuar amb coherència i responsabilitat.
Donem, doncs, suport en aquests pressupostos per coherència amb la nostra manera de fer, per responsabilitat, per sentit de ciutat i per compromís amb la ciutadania de Sabadell, que ja hem dit que es mereix tenir uns pressupostos. Sense cap por i sense cap recança, ara són temps d'avançar i de materialitzar els compromisos. I Junts per Sabadell mai defugirà la seva responsabilitat vers la ciutat.
Ara bé, Ciuró reconeix que el suport al pressupost municipal no implica un xec en blanc al govern del PSC i Podem, ni tampoc obre la porta a un futur tripartit al govern de Sabadell.
La resta de forces de l'oposició veuen el suport de Junts per Sabadell als pressupostos com una avantsala d'un acord de govern. Esquerra, la Crida i Ciutadans asseguren que el pacte anunciat avui ja es veia venir, ja que Marta Ferrés hauria mostrat les seves preferències a l'hora de buscar un soci des del principi.
Des de la Crida, la regidora Anna Lara veu clar, molt clar, el significat de l'acord anunciat avui i el desvincula dels pressupostos.
És un acord a porta tancada, de sociovergència a Sabadell, amb un aliat com Podem, que va dir que mai pactaria amb la dreta catalana, però que al final...
En el mateix sentit s'ha posicionat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández.
Cap sorpresa, perquè de fet és un fet evident des que va començar la legislatura que aquest govern comptava amb Junts per Sabadell, perquè de fet és qui ha aprovat el cartipàs, és qui ha aprovat les ordenances, que són la primera part del pressupost, que són els ingressos, i ningú aprova ingressos si no té pactat o mitjanament acordat despeses.
El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, va un pas més enllà i qualifica l'acord d'avui de pacte de poder.
És un acord de poder i no un acord per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell. És a dir, nosaltres, des del grup municipal de Ciutadans, la proposta de pressupostos era pensant en la ciutat, què arreglem en aquest barri, com potenciem l'ocupació, on invertim, a quin polígon industrial invertim, etc, etc, o quants diners invertim en habitatge, i la proposta del Ciuró, Ferrés i Morell és com ens repartim el poder.
Més enllà de l'acord, les formacions de l'oposició tenen visions diferents dels pressupostos municipals. D'una banda, des d'Esquerra i la Crida asseguren no haver rebut pràcticament informació sobre el contingut dels comptes. Per contra, Ciutadans assenyala que ha tingut accés a aquestes xifres perquè van tenir la voluntat de negociar-les.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Un primer pas per acabar amb la reforma laboral. Aquesta és la lectura que el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, fa de la derogació del decret de baixes, un decret que permetia l'acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades. Ho ha expressat al Cafè de la Ràdio l'endemà que el Consell de Ministres donés llum verd a la mesura.
Rodríguez creu que aquesta derogació era urgent i assenyala que serà molt positiva. Tot i això, considera que cal anar més enllà d'aquest primer pas.
Procurarem treure'n conclusions que ens ajudin a millorar l'aplicació i l'execució pràctica que esdevindrà en el proper futur del programa.
Aquest no era el tall que volíem escoltar d'Enrique Rodríguez. En qualsevol cas, us podem explicar que, abordada la primera urgència, Rodríguez assenyala altres necessitats per fer marxa enrere en la reforma laboral implantada pel Partit Popular. En aquest sentit, prioritza l'enduriment de les condicions per presentar un expedient de regulació d'ocupació i l'abordatge de la contractació per acabar amb la precarietat i amb la bretxa entre dones i homes. A més, Rodríguez també defensa el retorn a la negociació col·lectiva i la recuperació de l'ultraactivitat dels convenis.
Encara sense deixar l'àmbit laboral, com ho han fet les petites i mitjanes empreses dels països europeus per adaptar-se a la indústria 4.0. Amb aquesta pregunta sobre la taula, la Fundació per la Indústria ha convidat representants del sector industrial alemany, italià i basc al Gremi de Fabricants. Durant tot el matí d'avui s'ha celebrat una jornada per abordar aquesta problemàtica que demana que les pimes es posin les piles per fer el pas cap a la digitalització.
Aquestes experiències internacionals han servit per farcir la primera part de la jornada, que s'ha completat amb una segona taula rodona sobre com ho estan fent les empreses catalanes. Aquesta és la segona jornada que se celebra en menys d'un mes per motivar les petites empreses a afrontar la quarta revolució industrial. Ara bé, per al president de la Fundació per la Indústria, Josep Roca, cal que hi hagi més ajudes per part de la Generalitat.
Procurarem treure'n conclusions que ens ajudin a millorar l'aplicació i l'execució pràctica que esdevindrà en el proper futur del programa, per tal que les empreses arribin a temps a la nova revolució tecnològica.
Qui també ha estat convidada a l'acte és la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, qui ha destacat que el teixit industrial del Vallès Occidental és un camp propici per desenvolupar la indústria 4.0. A favor, tenim el pes del sector per l'economia comarcal, el creixement que se sosté en el 2,6% i la diversificació del teixit industrial de les petites i mitjanes empreses.
Ja es coneix la proposta guanyadora pel cartell anunciador dels actes del 8 de març a Sabadell. La imatge avançadora és una creació de Susana Pinto i s'ha presentat aquesta tarda fa pocs minuts en un acte al Casal Pere IV, on s'ha inaugurat també la mostra amb els 30 cartells presentats a aquesta edició del concurs.
Segons les bases del certamen, les propostes d'enguany havien de girar entorn de la temàtica específica escollida per aquest 2020, dones i sexualitats. Amb el cartell de Susana Pinto Teixeira es confeccionarà la campanya de comunicació i difusió de programa d'actes del Dia Internacional de les Dones. La guanyadora ha explicat a Ràdio Sabadell com va tenir la idea triomfadora.
Jo tenia molt clar que volia transmetre un concepte molt trencador i controvertit i que fos molt directe i potent visualment a la vegada. I per això, quan em va venir la idea de que podia incloure una etiqueta i transmetre aquesta idea de com de trencar les etiquetes i de que s'estiguessin deconstruint en certa manera, vaig considerar que era com una idea molt interessant.
L'encarregada d'entregar els 800 euros del premi a la guanyadora ha estat la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell. Clàudia Sánchez Colino ha quedat en segona posició, aconseguint els 300 euros previstos a la categoria. L'acte ha estat amenitzat pel grup musical sabadellenc Corrandes són Corrandes. Coincidint amb el lliurament de premis, també s'ha inaugurat l'exposició amb la trentena de treballs presentats, que es podrà visitar al Casal Pere IV fins al pròxim 9 de març, data en què es canviarà a l'Oficina Jove de Sabadell, on restarà fins al 26 de març.
Més notícies del dia. El Sincrotró Alba rep 2.000 investigadors d'arreu del món cada any per utilitzar les seves instal·lacions.
Un símptoma que es tracta d'un equipament de referència mundial. Així ho considera el director adjunt de l'equipament, Salvador Ferrer, que en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio ha exposat alguns dels plans de futur de l'accelerador.
Nosaltres tenim encara poques línies de llum, o sigui, encara tenim parts del hall que estan buides, allò, però en podem fer 5 o 6 més sense cap problema, hi ha espai. Llavors això farem. Encara no estan del tot definides, però bueno, hi ha una sèrie d'idees de desenvolupar diverses línies noves, no? Això és una part. Però per una altra part, aquests acceleradors doncs, es van fent vells a mesura que passa el temps, i la competència, és a dir, els sincrotrons de tot el món doncs van tirant endavant. Aquí això és una carrera, sempre o si et pares, vas enrere.
En total, el Sincrotró reserva 1.500 hores anuals pels usuaris externs que volen fer ús d'alguns dels seus 8 feixos de llum.
Una dona de 82 anys està en estat crític i una altra de 60 ha resultat ferida greu en un incendi d'un habitatge a la plaça de la Pau.
Ha cremat el menjador d'un pis de la tercera planta. Els bombers han rebut l'avís a 2:15 del matí i han enviat 6 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat les dues dones a l'Hospital Parc Taulí. Les dues han inhalat fum, però la que està en estat crític a més pateix cremades. S'han traslladat fins al lloc 4 ambulàncies.
En cultura, el Teatre de la Faràndula acull aquest vespre l'estrena de La Traviata. L'obra clàssica de Giuseppe Verdi s'estrena per setena vegada a la nostra ciutat, emmarcada un cop més en la programació del cicle Òpera Catalunya dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
La Traviata és una de les òperes més conegudes arreu del món i també una de les més representades a la nostra ciutat. Si bé no tothom coneix totes les peces que s'hi interpreten, el que és inconfusible és aquesta ària que estem escoltant, l'anomenada escena del Brindis. Jordi Torrents, vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell i director del programa Parlem d'Òpera d'aquesta emissora, explica quin és l'argument.
La famosa escena en què l'enamorat Alfredo Germont pronuncia el brindis en plena festa per complaure Violeta Valéry, l'objecte del seu amor. Ella és una cortesana, una mantinguda de vida disbauxada. Ell, un jove provincià de bona família que fa un temps que és a París i vés a saber per quina raó, s'ha enamorat de lluny d'aquesta dona que es mou en uns ambients de l'alta societat.
El que molta gent no sap és que el dia de la seva estrena, l'any 1853, al Teatre Le Fénice de Venècia, l'obra va ser un autèntic fracàs, per dues raons.
Que si la soprano, malgrat els seus 38 anys, era massa gran pel paper i que tenia sobrepès, o més aviat perquè el públic es va veure retratat en aquella pintura d'una societat hipòcrita. I això que quan es va estrenar, la censura la va fer situar com 100 anys abans de l'època en què passava, que era contemporània. Imagineu-vos si arriben a veure els cantants vestits com ells.
La Traviata de Verdi la podreu veure al Teatre de la Faràndula durant 3 dies a les 8 del vespre. La gran estrena d'avui, divendres 21 de febrer i el diumenge 23 de febrer. Després d'aquesta producció començarà una gira per diferents poblacions catalanes que la portarà a ciutats com Barcelona, Sant Cugat o Tarragona.
I encara en cultura arriba l'Estruc aquest divendres a les 9 de la nit, Dies Mentits, un monòleg interpretat habitualment per Lara Salvador i dirigit per Marta Aran, que s'alterna amb la primera per representar-lo en algunes ocasions, com serà el cas de Sabadell.
Aquesta última va escriure el text i diu al programa Al Matí que l'anorgàsmia la va motivar a escriure el monòleg.
Els meus primers 7 anys de sexualitat jo vaig tenir anorgàsmia i aleshores va ser una cosa que vaig veure amb molta solitud, amb una doble vida i tot això. Llavors vaig pensar que era una bona idea parlar des del feminisme però des d'una cosa molt més íntima, perquè a vegades sembla que el feminisme només siguin les manifestacions i unes coses més socials, però després en el dia a dia i sobretot en les relacions més íntimes, com és en el sexe, tenim molts rols de gènere i encara molt de servei cap a l'home.
El guió veu a més de 5 experiències personals de 4 dones i un home que estaven en la mateixa situació. S'hi tracta la solitud, els rols predeterminats sobre com ha de ser cadascun el sexe, amb tocs d'humor, i les presses, que tampoc són cap ajuda per a una activitat que ha de ser plaent. L'espectacle va començar fent temporada a la sala Flihard de Barcelona i ara gira per Catalunya i també per València.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat més general. I comencem parlant de política, perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, lamenta que Pedro Sánchez hagi fixat una data per la taula de diàleg de manera unilateral.
L'executiu estatal proposa al govern de la Generalitat que la primera reunió de la taula de diàleg se celebri dilluns 24 de febrer al Palau de la Moncloa. La proposta arriba quan encara no hi ha acord sobre la figura del mediador. Torra creu que el dia i el lloc de la reunió l'han d'acordar els equips tècnics i insta Sánchez a acordar conjuntament l'Ajuntament la data de la trobada.
La T usual i la T jove pugen les seves vendes un 75% durant el mes de gener.
La baixada de tarifes de l'ATM no ha trigat a fer-se notar i les seves vendes s'han disparat fins a un 75% més que el gener del 2019. La T usual permet viatges il·limitats durant 30 dies i ha estat la que més s'ha venut respecte al mateix període de l'any passat, multiplicant les seves vendes en un 230%.
I uns 11.000 treballadors donen suport a la primera vaga general de la petroquímica de Tarragona un mes després de l'explosió a Iqoxe, que va causar 3 morts i 7 ferits.
Ara mateix està produint una manifestació convocada a les 7 a Tarragona que acabarà davant de la delegació del govern. La vaga general ha començat a 4:45 de la matinada i durarà 24 hores. Comissions Obreres i UGT lideren la primera aturada del sector petroquímic tarragoní per reclamar més seguretat, informació i coordinació.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Encetem el bloc d'esports amb l'actualitat més recent. A aquesta hora està en marxa la 5a edició del míting internacional d'atletisme en pista coberta. Seguint-ho de ben a prop, tenim el Pau Vituri a la pista coberta de Catalunya, Sabadell. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. En marxa des d'un 6:45 de la tarda l'activitat aquí a la pista coberta, de moment, però amb moltes finals B. Les úniques finals A fins al moment han estat els 60 metres llisos, amb el triomf de l'atleta del Barça, Jael Bestué, i el jamaicà Ryan Shields. Pendents dels concursos, ara mateix en marxa l'alçada masculina o també la perxa femenina, i també el triatló femení amb un dels grans reclams, la jove de l'Hospitalet de només 18 anys, Maria Vicente, ja comandant la classificació. A partir de 4:15, la majoria de finals A d'aquest míting internacional amb protagonisme especial per les curses del mig fons.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. El Club Natació Sabadell ja coneix els seus rivals a la Copa del Rei i la Copa de la Reina de Waterpolo, que jugaran la setmana que ve a Can Llong. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Recordem que per la seva condició d'anfitrió, ni el masculí ni el femení podien creuar-se a les primeres de canvi amb el primer de la Lliga Premat. Tot i això, no ha estat precisament un sorteig benèvol ni per elles ni per ells.
El Barcelona serà el contrincant dels homes i, en cas de passar, el rival a semifinal sortiria del vencedor del Mataró-Terrassa. A l'altra banda del quadre, els duels són Atlètic Barceloneta-Mediterrani i Catalunya-Sant Andreu. Sergi Cabanes, jugador franquícia de l'Astral Pool, admet que seran uns encreuaments complicats.
Ho estàvem veient i realment vam fer com una porra dins l'equip. I jo crec que més o menys ha sortit el que ens esperàvem i ens ha sortit el quadre millor més difícil. Sí que és cert que el fet de no estar al mateix quadre que el Barceloneta et dona un al·licient per poder arribar a la final o tenir més opcions, però tot i així és un quadre molt complicat.
Pel que fa a la Copa de la Reina, l'Astral Pool s'estrenarà jugant contra el Mediterrani, segon actualment a la Lliga Premat Femenina. Sant Andreu o Rubí serien el creuament de semifinals, mentre el primer classificat de la Lliga, el Mataró, s'enfrontarà al Terrassa i al Sant Feliu, al Boadilla. David Palma, el tècnic del club, ha fet aquesta valoració.
Jo el quadre que tenim m'agrada, no? Penso que en cas d'arribar a la hipotètica final arribes amb més rodatge, amb l'equip amb una dinàmica més de competició dura que no... potser a l'altra banda, no? Que en el cas de que Mataró elimini a Terrassa, segurament tindrà una semifinal molt còmoda que fa que la jugadora relaxi. Sí que és veritat que l'altra estaràs a la guerra cada partit, però en el cas d'arribar a la final m'agrada a la banda aquella.
Recordem que la competició es disputarà del 27 de febrer a l'1 de març amb els partits de l'Astral Pool Natació Sabadell en directe a Ràdio Sabadell.
Deixem el waterpolo i parlem de futbol. La tornada a la feina del centre d'esports ha vingut acompanyada de la compareixença en roda de premsa del capità Àngel Martínez. Com no podia ser d'una altra manera, el migcampista no ha pogut evitar parlar dels records que li venen de l'Olot, l'equip que visitarà el Sabadell aquest diumenge.
El gironí va ser un dels jugadors de l'actual plantilla que van aconseguir la salvació en l'última jornada del curs passat.
Per almenys jo no l'oblidaré a la vida, va ser l'últim partit en jugar amb la vida. La gent va respondre d'una manera increïble durant tota la setmana, després allà va ambientar el camp, en jugava moltíssim, l'atenció va ser increïble i la celebració també. Aquest any arribem a una situació completament diferent, però el partit que ens plantejarà l'Olot serà de màxima dificultat.
Àngel podrà reaparèixer contra els olotins després de perdre's el partit de l'Orihuela per sanció. El migcampista ha elogiat la reacció que van tenir els seus companys amb una remuntada que va deixar dos gols per emmarcar, amb l'Esperó com a protagonista. El gironí ha revelat una anècdota molt curiosa.
Va ser curiós perquè tot just aquesta setmana va haver un entrenament que vam fer un rondo en què aquest detall tècnic era penalitzat per anar al mig, o sigui, no podies fer-ho. I els dos gols venen per aquest tacó, no? I la veritat que va ser molt curiós perquè, hòstia, durant la setmana vam fer un exercici que on no podíem fer això de donar per darrere i després el gol van vindre així.
El Sabadell ha anunciat que ja ha venut més de 100 entrades per aquest Olot Sabadell del diumenge a les 5 de la tarda.
La sabadellenca segueix amb la seva escalada al grup quart de segona catalana. L'equip taronja suma ja 6 jornades seguides sense perdre, amb 14 punts dels últims 18 a la butxaca. En la darrera jornada més, imposant-se per 5-2 al Tibidabo en el primer derbi sabadellenc de la segona volta.
Un partit en el qual els de Torre Romeu van arribar a posar-se per davant dues vegades, però van acabar pagant la manca de físic. El Tibidabo és cué, despenjat des de fa setmanes amb tan sols 7 punts. Pel seu tècnic, Marcos Tenorio, els seus van pagar cara a la falta d'encert.
Es difícil pensarlo, pero claro, no es lo mismo irte 2-2 que 1-2 o 1-3, pero al final esto es lo que hay. Y ficticiamente, como dices tú, vale, pero es que siempre nos pasa eso, que tenemos el partido para matarlo, hemos tenido un 2 o 3 clara, no lo matamos y ahí, como se dice en el fútbol, ¿no? Que perdona, lo paga.
A l'altre extrem, la sabadellenca, que gràcies al 5-2 s'ha plantat ja onzena. Víctor Nicolás, autor d'un pòquer de gols, destaca la capacitat de reacció.
Yo creo que sí, nos hemos encontrado con un 1-2, todos se nos han puesto dos veces por delante, pero bueno, a nivel de ocasiones, si metemos un poquito más de acierto de los que hemos tenido, hubiéramos acabado 7-8, pero bueno, lo importante son los 3 puntos y ya está.
La sabadellenca que agafa aire i el Sabadell B també sembla reanimat. Per primer cop en tota la temporada, els arlequinats han encadenat 3 jornades consecutives sense perdre.
5 punts dels últims 9, concretament. Igual que el primer equip i igual que el juvenil A, el passat cap de setmana, el filial va completar el trio de remuntades amb el 2-1 sobre el joanenc. L'autor dels gols va ser Vladis Kopotun.
Muy contento a nivel individual, pero obviamente sin el trabajo del equipo no podrían ser posibles estos goles.
L'equip segueix en descens per a 3 punts de la salvació. Aquest cap de setmana, recordem, s'atura la competició. El Tibidabo, però, sí jugarà a Berga per recuperar el partit en el seu dia ajornat. Amb 4-0 ja en el marcador, es reprendrà diumenge a 7:45 del vespre.
Molt més complicat per salvar-ho té el Sabadell femení, que no va poder donar continuïtat al triomf de la setmana passada.
A la part baixa de la Lliga Preferent femenina, tots van perdre en l'última jornada, excepte el Llerona, que va sorprendre el Palau Tordera i, per tant, trepitja els talons al sènior femení del centre d'esports. Ara és a només un punt d'un Sabadell que va caure per un clar 5-0 a Porqueres. Mirant cap amunt, les arlequinades segueixen a 7 de la permanència. El pròxim partit de les d'Arnau Barón serà el diumenge de la setmana vinent a Olimpia contra la penya blanquiblava a la Roca.
I aquesta hora s'està duent a terme l'acte del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia en el Futbol.
Un acte que té lloc a les instal·lacions de la Federació Catalana Olimpia. L'organitza el Consell Comarcal amb molts punts sobre la taula, no només per combatre la LGTBI-fòbia, sinó per difondre els valors com la tolerància i el respecte tant pel col·lectiu LGTBI com d'altres que pateixin algun tipus de discriminació. A l'acte, que ha arrencat a les 7 de la tarda, hi assisteixen nombroses representacions de molts clubs de futbol i futbol sala i està sent presentat pel cap d'antena d'aquesta casa, el Sergi Garcés.
I acabem amb altres qüestions en format més breu. En ciclisme, David de la Cruz ha entrat 8è a meta a la primera etapa de la Volta a Andalusia.
El sabadellenc ha arribat a 1:03 del guanyador a Grazalema, el danès Jakob Fuglsang. Recordem que el ciclista local va com a cap de files del Team Emirates en una cursa que avui ha viscut una de les jornades més dures de les 5 etapes. Demà, 198 quilòmetres entre Sevilla i Nájar.
A la Lliga Catalana d'Handbol, el Creu Alta Sabadell ha recuperat el sender del triomf després d'estar-se 3 jornades sense guanyar.
La victòria per 24-27 contra el Garbí de Palafrugell permet als arlequinats ser tercers a 2 punts dels líders Gavà i Terrassa. Pel tècnic Sergi Cifré, el sotrac passat no va ser per temes físics.
Al final és un tema també d'actitud i d'intensitat. Vull dir, no són com els equips de futbol i demana i tal, tenim temps de recuperar durant la setmana i de tornar i de tornar a estar el cap de setmana.
Aquest diumenge, un quart d'una, el Creu Alta Sabadell rebrà que el Balzac al Molins, 8è classificat.
I a la primera divisió de voleibol, el Club Natació Sabadell fa la feina contra el Manresa i continua enganxat a la part alta de la taula.
Aquest dissabte, a 6:45, els nedadors visiten l'Olot. En paral·lel, els sabadellencs estaran pendents del Torredembarra, qui marca les fases amb el segon lloc i que juga la complicada pista del Barberà. Jordi Fernández és el tècnic del club.
Es tracta d'anar sumant punts i esperar a veure si hi ha alguna punxeta, sobretot fora de casa, perquè ja et dic que a casa és molt complicat que Torredembarra perdi grans punts.
El femení de la seva banda jugarà dissabte a 6:45 a la pista del 9è classificat de la primera divisió, el Sant Boi.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 19 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.